steps.
Torna Estels al 91.5 de l'FM a la ràdio de Sant Cugat, una secció quinzenal en col·laboració amb l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat. Saludem a la Carme Mas, vicepresidenta de l'associació, a més de fundadora de l'entitat i persona que assumeix les funcions de secretaria i tresorera. Molt bon dia de nou, Carme.
Hola, bon dia.
En l'anterior programa, fa 15 dies, vam estar parlant del Sol, d'aquell estel que ens dona vida i de la funció de reactor nuclear. Avui ens vols parlar d'una pluja d'estels dracònides que tindrà lloc la nit del 8 al 9 d'octubre, és a dir, aquest cap de setmana.
Exactament, sí, és una pluja molt interessant. A veure, primer que tot potser caldria definir què és una pluja d'estels.
Correcte.
Perquè la gent pensa que són estels que cauran de la bòveda celeste, no? Pluja d'estels és un fenomen lluminós que s'observa en el firmament i aquest fenomen lluminós està originat pels meteorits. I els meteorits són cossos petitets, molt petits, del medi interplanetari. Quan cauen, o quan, perdó, quan entren en contacte amb l'atmosfera terrestre, friccionen amb l'aire i provoquen que el meteorit s'escalfi emetent aquest punt lluminós que pot ser de color blanc, verd, vermell, groc, etc. I popularment anomenat estel fugaz, que s'apaga d'una manera més o menys brusca i en alguns casos pot deixar un rastre lluminós durant un cert temps.
Aquesta fugacitat, Carme, que, quina durada té?
Res, és que és una xispa. És a dir, si per exemple el meteorit dura més, llavors ja és un bòlid.
Llavors ja hauríem d'explicar sí, aquí un terme diferent.
Bueno, més que terme és si el meteorit és prou gran com per deixar una estela brillant, una bola de foc, que il·lumina tot el paisatge, llavors s'anomena bòlid.
És a dir, quan és més consistent
sí,
de bòlid. Pes... Molt bé. Llavors, Carme, si sentim a parlar de pluja de meteors, és el mateix que pluja d'estels.
Sí.
Llavors, la paraula radiant, Carme, em sembla que té a veure també amb aquesta pluja d'estels dracònides. Uh-huh. Després parlarem de què són les dracònides.
A veure...
Què vol dir radiant?
Radiant és el punt on semblen sortir els meteorits o els meteors, no? Per exemple, la radiant de les Perseides està en la constel·lació de Perseu, que és una pluja d'estels de l'agost, que se'n diuen les Llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí, aquesta la coneixem tots. Em sembla que és la més coneguda.
El 12, sí. Després hi ha la radiant... En fi, és el punt de l'esfera celeste
d'on
surten els meteors, és a dir, la pluja d'estels. I és una petita zona del cel de la qual semblen venir els meteors i cada un, però alerta, cada pluja d'estels no és que vingui sempre del mateix cometa, perquè avui per avui hi ha quantitat de material interestel·lar que cau damunt de la Terra i no tots venen del mateix planeta.
I això s'estudia
del mateix cometa. Sí, sí, sí.
Això s'estudia, dic, s'analitza
sí,
i se sap quan ve d'un cometa i quan ve d'un altre?
Sí, 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 sí. A veure, avui en dia hi ha el Consell d'Investigació, el Consell Superior d'Investigació Científica, que és l'Institut d'Estudis Especials, que ho estudia, el Laboratori d'Estudis Geofísics d'Eduard Fontserrer, etc. En fi, quantitat d'entitats que estudien.
Avui parlem de pluja d'estels dracònides, Carme. Quina diferència hi ha entre una pluja d'estels i aquests dracònides? Explica'ns, vaja, què vol dir la paraula dracònides?
Bueno, la paraula dracònides és com si em diguessis què vol dir la pluja d'estels de les Leònides, de les Perseides. Bé, la constel·lació d'on surten. És a dir, que les dracònides se'n diuen així perquè la seva radiant, d'allà on surten, sembla ser, és la constel·lació del Drac. La constel·lació del Drac és una constel·lació, tot no és molt gran, no té masses estels, però bé, el cap del Drac està representat per un quadrilàter d'estels, que t'has d'imaginar, situats entre Hèrcules i l'Ossa Menor, no? Llavors les dracònides són partícules emeses pel cometa Giacobini-Sinner, és un cometa periòdic i que bé... entre el 8, la nit del 8 i el 9, doncs bé, podrem veure potser alguna pluja, no ho sé.
No es garanteix que ho puguem veure?
No, perquè hi haurà...
Ha anunciat mal temps, em sembla, perquè cap de setmana. No sé si això també... dificultarà la visió d'aquests estels dracònides, que d'altra banda, Carme, et volia preguntar si tenen alguna particularitat aquests estels dracònides, que com deies tu, venen d'aquesta constel·lació en concret.
Més que... És que, a veure, venen d'un cometa d'un període curt, llavors són particularment importants en tant que poden deixar un gruix de material interplanetari a la Terra i passen cada X temps, vull dir, és un cometa el cine d'aquest que pot tardar molts anys a tornar.
I serien d'aquests que deixen rastre al cel?
Sí, perquè la coma cometària o la cua d'estels porta tones, tot i que cada dia hi ha moltíssimes tones de material interplanetari. És a dir, que qualsevol nit podem veure estels fugaços al cel, perquè tots provenen no solament d'un cometa, sinó de varis, i passen molts cometes. Hi ha milions de partícules en l'espai i cada dia cauen tones de partícules interplanetàries a la Terra.
Comentaves, Carme, que aquesta pluja d'estels dracònides, que tindrà lloc la nit del 8 al 9 d'octubre, tant de bo la puguem veure. Si és així i el temps ens acompanya, què s'ha de fer per observar-les?
A ull nu. A ull nu és la manera més pràctica per veure'ls.
Parlàvem del sol, que a ull nu mai de la vista, en aquest cas sí. No hi ha cap problema.
Aquest sí, perquè és que amb telescopi poca cosa veuries, llevat que tinguessis posat doncs, tot un instrumental com és una CCD per retratar un bòlit, més una pluja, perquè és que una pluja... Jo recomano a ull nu, és el millor instrument, posar-se còmode, asseguts a terra, poca lluna, gens de contaminació lumínica, evitar els fars del cotxe, però sí que portar binocles amb una llanterna amb una llum vermella per poder anotar en un quadern o en un paper enregistrant tota la pluja d'estels o estels fugaços que van baixant, no?
És a dir, la freqüència.
Sí, i pots anar-ne detectant, però sobretot s'han de fer pauses, Vull dir, no pots estar constantment mirant la bòveda celeste, perquè els ulls necessiten unes dècimes de segon en reaccionar per la captació i, a més, la vista es cansa i es perd visibilitat. Millor és mirar i descansar, fer pauses, descansar, tornar a mirar.
Però... I cada quan es recomana, Carme, fer aquesta pausa?
Home, un cada 10 minuts s'hauria de fer una pausa,
Cada 10 minuts hem de deixar de mirar el cel.
Sí, 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 sí.
Entre altres coses, doncs, perquè la vista es cansa, bueno, i potser, doncs, a banda dels problemes que hi puguin haver de visió, ens costarà també identificar si allò que hem vist ha estat un altre estel que aquella o simplement una estrella.
A veure, ara sí que m'emboliques. Un estel que aquella o una estrella? Les estrelles no cauen. Tens en guard. Què dius?
Un estel.
Sí, un estel fugaç.
Sí.
Que és un efecte lluminós.
Per això que vull dir que les estrelles podríem tenir aquesta dificultat de veure una llum i si portem molta estona mirant el cel dir, ai, s'ha mogut allò, no s'ha mogut, era un estel que queia o no?
Sí, és a dir, són fragments, un fragment interplanetari petit, gasós, pot ser sòlid, però és que no és una estrella d'aquestes tipus Sol o tipus Alfa Centauri, que dius patapam, cau, és que tots ens aniríem a l'altre barri si que hi és un estel. És impossible per la gravetat, a més, i totes les lleis mecàniques que governen l'univers.
Hi ha alguna xarxa d'investigadors, Carme, que investigui aquestes pluges?
Sí, les que t'he dit, sobretot el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que és l'Institut d'Estudis Especials, el Laboratori d'Estudis Geofísics d'Eduard Alfons Serrer, després hi ha... un company i bon amic, que és Ramon Naves, que segur que farà enregistrament perquè és un astrofísic molt valuós i segur que ho farà des de el seu propi observació, la seva pròpia... Bueno, que té muntat allà un observatori fantàstic a casa seva i segur que...
Que estarà preparat aquest dissabte.
Sí.
Vosaltres, Carme, des de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat, feu alguna...
Sí.
Alguna activitat o cadascú personalment, doncs...
No. Nosaltres hem convocat els socis la nit del dia 8 al dia 9, que és del dissabte al diumenge, a les 9 del vespre, perquè en realitat la màxima intensitat és les 22 hores temps universal, però nosaltres farem el temps local, que és els convoquem a les 21 hores, a les 9 del vespre, fins allà a les 12 de la nit, i tothom pot portar binocles, telescopis, els socis. I bueno, anem al Pi del Chandri. I allà doncs portarem càmeres de fotografia i si podem veure alguna possibilitat de que tinguem sort i no hi hagi núvols. Els socis estan convocats per poder, en fi, o avisats, perquè sàpiguen que tota la junta de l'associació estarà allà al Pi del Chandri.
Els no socis, Carme, què se'ls recomana? Algun punt en concret per veure aquesta pluja
d'estels?
No,
els no socis poden venir igualment, això és una cosa oberta. El cel no hi ha fronteres, impossible, el cel és de tothom, pot venir tothom. El que passa que jo com a representant d'una entitat m'he de dirigir als socis. Ara està convidat tot Sant Cugat.
Que em refereixo al Pi del Chandri, seria per exemple una bona ubicació. Sí, si l'escull sí. L'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat és perquè és un punt...
És un punt ideal per la llum, per la foscor, i després perquè s'hi pot venir a peu. En canvi, si anem a la masia de Can Montmany, ja és més un inconvenient, no ho troben, no saben on és, anar a la rebassada és impossible perquè hi ha els faros dels cotxes constantment, i no. I llavors hem triat el Pi del Chandri, que ja hem fet alguna observació i dona molt bon resultat.
Aquesta pluja d'estels o meteors, Carme, què aporta a la Terra?
Material planetari. Pols còsmica, de tot. És a dir, que gràcies a ella, gràcies a tot, és que cada dia en cauen tones, no ens n'adonem, perquè clar, és una pols pràcticament subatòmica, diria, no? Minúscula, no te n'adones, com els neutrins, que també són els neutrins solars, els neutrins terrestres, tot això no ens n'adonem, però és una, són filaments que la Terra creua, travessa, i, bueno... Aquí aquesta pregunta donaria per una hora, per parlar una hora.
Doncs ens queda un minut i mig, per tant. Passem a les activitats que teniu a la vostra pàgina web, a www.astronomia.cat. El passat 1 d'octubre vau fer una observació de les taques i protuberàncies solars. No sé quina va ser la resposta, Carme.
Molt bona, sí.
Molt bona?
Sí, sí.
Per tant, podem fer una crida que encara hi vingui més gent, però estem contents.
Molt bé. Fantàstic.
Tenim aquesta pluja d'estels de la nit del 8 al 9 d'octubre. Abans, però, he vist que teniu una activitat el dia 6,
sí.
Que és un docufòrum pels socis i sòcies, uh-huh. I el dia 13, després ja ens retrobaríem nosaltres, crec que cauen dimarts 18, que ens retrobarem, teniu una sessió sobre el sol.
Sí.
És a dir, que aquí ja ens vam avançar una mica en aquest programa.
Sí.
I qüestions bàsiques que es vulguin preguntar aquell dia sobre el sol. M'imagino que d'alguna cosa de la que vam comentar fa 15 dies, es comentarà també en aquesta sessió.
Sí, després ve la Carme Nebot i després ve el conferenciant aquest.
Tenim més activitats, exacte.
Sí, el dia 20 d'octubre fa una conferència la doctora Carme Jordi Nebot.
Doncs com que crec que el dia 20 és un dijous, si no m'equivoco, el dia 18, nosaltres crec que dimarts 18 cau Carme, ens tornarem a trobar aquí amb aquesta secció Estels i podrem comentar aquesta conferència.
Sí, però volia remarcar-te que el dia 27 d'octubre
sí.
És molt important perquè ve un cosmòleg molt bo, ens parlarà dels canvis revolucionaris en la nostra comprensió de l'univers, que és el doctor...
Tenim 5 segons, Carme.
Ah, doncs ja està.
Ho expliquem el proper dia?
Sí.
Moltes gràcies.
Un cap dur.
Bona tarda.
Gràcies.